Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Times, un 61% de les persones que van votar Joe Biden el 2020 creuen que és massa gran per continuar com a president. En canvi, tot i que Trump és només 4 anys més jove que ell, la majoria de votants no comparteixen aquesta sensació. A Catalunya, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home trets a la Rambla de Ponent de Tarragona. El crim va tenir lloc en ple carrer, al barri de Camp Clar. Els Mossos van tancar la zona unes hores per investigar qui hi havia al darrere del crim, però no n'han donat més detalls. També els Mossos, amb l'ajuda de la Guàrdia Civil, han desmantellat una fàbrica il·legal de criptomonedes a Ripollet. Els propietaris tenien punxada la llum per fer funcionar els 85 ordinadors que produïen les criptomonedes. La policia ha detingut el principal responsable d'aquesta fàbrica, que és un home de 30 anys de Salou. I hem de felicitar la persona més gran del món, l'Olotina Maria Branyes, que fa atenció 117 anys, 117. Va néixer el 4 de març de 1907. Viu des de fa molts anys a la residència Santa Maria d'Altura d'Olot i avui, com sempre, bufarà les espelmes amb la família. D'aquí un parell de mesos, per cert, entrarà en el top 10 de persones més grans de la història a tot el món. No en va fa uns mesos, la ciència va començar a revelar els seus gens. Un equip d'investigadors està analitzant mostres biològiques de la Maria, com ara cèl·lules de la saliva, sang o orina, per mirar de descobrir què la fa diferent per viure, de moment, ja 117 anys. La persona que ha viscut més temps en tota la història, almenys que se sàpiga, és una francesa que es diu Jeanne Calment, que va morir amb 122 anys i 164 dies l'agost de l'any 97. I avui fa 50 anys que ABBA va publicar un dels èxits més imponents, la cançó i el disc Waterloo. És el 4 de març de 1974 quan el quartet format per Björn Ulvaeus, Agneta Falskog, Benny Andersson i Annifrid Lindstedt va publicar el primer àlbum oficial segellat amb el nom del grup. Va vendre més de 2,5 milions de còpies. A nivell mundial es va convertir en el seu primer treball que aconseguia entrar a les llistes d'èxit dels dos països més importants del mercat de la música, com són els Estats Units i el Regne Unit. Un treball que, a banda d'aquest Waterloo, que va ser la triomfadora del Festival d'Eurovisió d'aquell any, també inclou temes com aquest Honey Honey. Honey, honey, how you feel me? Uh-huh. Honey, honey. Oh, mama, oh, my mama said. Uns de cançons, però és evident que Waterloo va acabar sobresortint, i més després de la victòria al Festival d'Eurovisió. Una cançó que fa referència a la batalla que va enfrontar l'exèrcit de Napoleó i les tropes del mariscal britànic Wellington, que el grup feia servir com a metàfora d'una relació sentimental i que en aquests 50 anys ha estat molt versionada. Cher, per exemple, la va transformar en una cançó disco. O els britànics de Moon Loungers la van portar cap al costat més acústic. And how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. I el suec Andreas Johnson la va fer jazz. Waterloo, no one but me to see with you. Oh, Waterloo, finally facing my... I el violinista i director d'orquestra André Rieu en va fer una adaptació simfònica. Fins i tot, els madrilenys Los Enemigos la van portar al seu terreny de rock clàssic. Avui fa 50 anys de Waterloo. Waterloo, guanyador d'Eurovisió, finalment Israel canviarà la lletra de la seva cançó per reduir-ne el to polític i així poder participar al festival. La cadena pública israeliana Kan, que és qui s'encarrega d'escollir-la, ha anunciat que modificarà el contingut de la cançó que ha d'interpretar Eden Golan per evitar que la UER la desqualifiqui. Això després que l'organització ja els hagi rebutjat dos temes perquè eren massa polítics. Aquesta mateixa setmana està previst que presentin Hurricane, que és una versió amb rentat de cara de la cançó October Rain, on es feia referència als atacs de Hamas del passat 7 d'octubre. I en cinema als Estats Units, Dune 2 s'ha convertit en l'estrena més taquillera de l'any. És veritat que portem 9 setmanes, però el primer cap de setmana les sales ha recaptat 75 milions, el segon millor registre després de la pel·lícula de la gira de Taylor Swift. A més, la pel·lícula de Denis Villeneuve gairebé dobla la xifra amb què es va estrenar la primera part de Dune el 2021. Espanya ja és també la millor estrena de l'any amb 3 milions d'euros. Mentrestant, més enllà de l'11M, el Festival de Màlaga va rebre ahir alguns dels grans noms del sector en l'àmbit espanyol que van presentar els seus treballs, entre ells Carmen Machi, Antonio de la Torre o també el català Francesc Orella. El protagonista de Merlí té un paper destacat a Menudes Piezas, la nova pel·lícula del creador d'Aida o de Siete Vides. Tornem a Màlaga amb l'enviat especial de Recul Festival, Eudald Martínez.
Sí, Orella es posa aquest cop a la pell del pare d'una professora que intenta recuperar l'interès pels estudis dels seus alumnes d'un barri marginal de Saragossa a través dels escacs. Un personatge que, a més, és cec. L'actor explicava a RAC1 que això li ha suposat tot un repte.
En els actors ens agraden els desafiaments interpretatius i bé, he tingut l'ajuda evidentment d'una coach i ella va ser qui va entrenar-me en tots els aspectes més tècnics, no? De com expressió corporal, de com es mira, de com toques...
Un desafiament interpretatiu que també ha viscut Carmen Machi, protagonista de Tratamos demasiado bien a las mujeres, una comèdia negra provocadora ambientada en la postguerra i en què l'actriu interpreta una franquista convençuda. En parlava també als micròfons de RAC1.
Con un guión de un texto de un vuelo muy alto, rozando a Valle Inclán, a veces con el esperpento subido Tarantino, una película con un tono particular, me parecía arriesgadísima y eso me pone mucho a mí.
Tot plegat sota la batuta de la basca Clara Bilbao, que després de gairebé 3 dècades a la indústria del cinema com a dissenyadora de vestuari, fa ara el salt a la direcció.
Els esports en Repsol, l'Espanyol ha caigut de la zona d'ascens directa primera després de la victòria de l'Eibar 0-2 ahir al camp del Leganés. Els bascos tornen a superar els de Lluís Miquel Ramis després que l'Espanyol empatés a 0 dissabte contra l'Osca. A Anglaterra, el City i el Liverpool es jugaran gran part de la Premier diumenge que ve a Anfield. Estan separats per un sol punt de diferència després que el Manchester City ahir guanyés 3-1 al Manchester United amb un festival de Foden. En bàsquet, el Barça va passar per sobre el Saragossa i el va guanyar de 41 punts sense Ricky Rubio. No va jugar perquè Grimau li va donar descans després de debutar divendres. El Girona va guanyar d'un punt l'Obradoiro amb un bàsquet a l'últim segon de Juan i Marcos i la victòria fa que l'equip que presideix Marc Gasol faci molt, un pas molt clau cap a la permanència. I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha endut un partit amistós contra Rafa Nadal organitzat per Netflix a Las Vegas. El Murciel ha guanyat 2-16-1. Tots dos debuten al Masters 1000 d'Indian Wells aquesta mateixa setmana.
Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol estalviant els proveïments. Contractar la llum amb Repsol...
Però què estàs fent?
Contractar la llum amb Repsol. Perquè m'estalviaré 20 cèntims per litre cada vegada que faré benzina durant 12 mesos pagant amb Wilet.
Contracta la llum amb Repsol al 950 52 50 o a Repsol.es i encén l'estalvi.
9 i 7.
L'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus del 7 al 10 de març us ofereix aquest espai.
A comptar cotxes, com cada matí des del RAC al trànsit, amb Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Hora punta molt complicada avui a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca fins a Sant Joan d'Espí, on hi ha hagut un accident a primera hora. A poc es va normalitzant, però encara hi queda congestió durant més de 8 quilòmetres en sentit Barcelona. I la B23 també s'ha ressentit d'aquest accident fins a l'enllaç amb l'A2 i encara hi ha tot el nus del Papiol afectat en sentit també nord. Parlem també d'un altre accident, en aquest cas a la Ronda de Dalt, al tram d'Esplugues, en sentit sud, un punt també complicat que ja ha reobert el carril, però encara hi ha cues des del tram del nus de la Trinitat, per tant molt lent avui tot aquest tram de la Ronda. De la resta de vies destaquem les retencions habituals a la C58 des de Montcada o Sant Quirze cap al sud, la P7 a Santa Perpètua en sentit Tarragona o la Ronda Litoral amb 7 quilòmetres més molt lents des del nus del Besòs. És tot des del RAC, bon dia.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero, el 7, 8, 9 i 10 de març. A Fira Reus t'estarem esperant. Descomptes brutals et trobaràs.
Vine a l'Expo Fira Kilòmetre Zero del 7 al 10 de març a Fira Reus, l'exposició més gran de Kilòmetre Zero.
Un segon, 30 segons i acabem els apunts i la tertúlia.
És l'hora de pujar el tren de la notícia a Renfe.
Renfe aplica noves mesures en l'ús dels títols bonificats per als trens Avant. Els nous procediments s'implementen per continuar fomentant el bonus dels abonaments Avant. Per facilitar la comunicació amb els clients, Renfe ha posat en funcionament una línia telefònica específica 91 919 1567 per informar d'aquests abonaments gratuïts. Més informació a renfe.com.
Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
12 punts aquí al Món a RAC1 parlant de Glòria Serra, perquè la periodista presentadora d'Equipo d'Investigació a la Sexta i tertuliana del Món a RAC1 està fent escola, concretament en la seva manera de locutor.
I està dentro de Londres. La llaman la City, la capital de la codicia.
La setmana passada al TikTok del dia i jo es parlaven de Benja Serra, que fa paròdia dels llocs que visita com si fos la Glòria.
Cuna del modernismo y del pan tumaca. Es la auténtica ciudad motomami y la favorita de Vicky y Cristina. Hoy, en Callejeros Lejeros, Barcelona. Nos encontramos en el barrio gótico. Una curiosidad es que realmente no lo es. Su estilo es coquet. La Diagonal parte en dos.
I avui hem descobert un altre fan que ha adoptat l'estil de Glòria Serra.
Hoy, en las 3.000 viviendas, el clan de los tobillos negros celebra la vida.
Es diu Manuel Jiménez i així ha presentat els seus veïns del barri de les 3.000 viviendes de Sevilla. Un vídeo que és delirant, amb uns sobrenoms encara més delirants, que donarien per 3.000 programes de televisió a major glòria de la Glòria.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem la importància de tenir algú a prop. A l'illa més remota del món i aquí, a prop teu. Per això tenim presència en més de 2.000 municipis per promoure l'economia rural. Impulsem l'ocupació dels joves amb la formació professional dual i donem suport als emprenedors amb més de 100.000 microcrèdits l'any. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
El Món a RAC1, amb Jordi Basté.
9 i 10.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, l'advocat Miquel Zamper i els periodistes Mònica Terribas, Josep Martí i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Mònica Hernández.
Hola, Màrius, bon dia.
Coses que han passat que ens permeti dir bon dia, ni cap ni una, ni està, sempre és la mateixa, arribes el dilluns.
Però per què el provoqueu?
Que dura tota la setmana. Home, per favor. Una cosa és que no tinguem cartera i l'altra cosa és que no tinguem ànima.
És veritat.
Quan acaba el partit, l'altre... Hòstia, encara fa patir més.
L'altre...
Bueno, que surt el que va als
partits.
Bueno, no sé si l'entrenador és està en trànsit. No?
Sí, sí, en trànsit.
Impecture.
Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Molt bon dia.
Miquel Zamper, bon dia.
Bon dia, què tal?
Hola, Mònica Terribas.
Molt bon dia, estimat.
Bon dia, Josep Martí, bon dia, senyor.
Bon dia, bona.
Hola, Mònica Hernández, bon dia.
Hola, Jordi Basté, bon dia.
Bon dia.
Bueno, aquí tots, tots dic, en fi, mirant-me volent dir, hòstia, està el Màrius amb les seves neures, i heu dit uns bons dies, que és per agafar i
molt bon
dia. O canviar d'emissora o anar a casa.
La qüestió és ocupar micro. A veure, Màrius, hem dit bon dia, ja està.
Si ho hem fet, ho hem fet per compensar amb tu.
No heu de compensar res.
Mira, avui parlarem... Mira, aquesta...
De què parlarem avui?
Aquí. De bo, quina...
Va, per canviar de tema?
No. Aviam. Avui parlem molt de tele. Quan dic de tele em refereixo, per exemple, als documentals d'ahir de Televisió Espanyola, que està penjat a Radio Televisió Espanyola Play. Dura 21 minuts i hi ha una cosa que és bestial, que és que...
De Lorenzo Milà, no?
Sí, de Lorenzo Milà, però el més divertit de tots és que Alfredo Urdaci, per una ordre judicial en contra de la presidència de Radio Televisió Espanyola, el van fer fa uns mesos reincorporar a Televisió Espanyola. I al final del documental es diu que Alfredo Urdaci no ha volgut participar en l'edició d'aquest documental, on es podria haver defensat des de la seva pròpia cadena, on està cobrant.
És indefensable. És a dir, jo crec que això és un acte de prudència. Quan una cosa que tu fas no es pot defensar, millor que no la defensis. Jo crec que això és coherent. No?
Sí. No, sí, aquesta és la... És a dir, aquesta és la clau de la història de tot, és a dir, que
però tu... Però si no la pot defensar, es podria excusar. Escolta, home, de lo que va fer en aquell moment...
També dic una cosa, això de les televisions públiques també és un gran què. Algun dia hauríem de parlar. Hi havia la informació a l'avantguàrdia de lo de la... Tu que has treballat de directora de TV3, Mònica, la importància que té un mitjà públic, a més sobretot per la difusió de la llengua catalana, però la notícia que publicava i l'avantguàrdia amb dades oficials de que la Corpo rebrà 342 milions pràcticament, que és un 24% més que l'any anterior, que el 2023, i a més mirada amb la lletra del contracte on els objectius són els mateixos. Sí, sí. Jo he mirat, sí, els objectius són pràcticament...
Vaig llegir la informació, però primer hem de tenir en compte que el repte al qual s'enfronta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb l'entorn actual de competitivitat de streamers, etc., i la posada en marxa de 3CAT obliga a una inversió en continguts molt important per poder rescabalar l'ús social de la llengua i la construcció de referents col·lectius d'una manera urgent, per recuperar una part del que s'ha perdut en el camí d'ús social, etc. Per tant, a mi em sembla una bona notícia que s'inverteixi en l'audiovisual d'aquest país. Aquests milions no són només per la corporació, sinó són per la reactivació de la creació de continguts en tot el sector. Per tant, d'això se'n beneficiarà evidentment els productors de continguts en català del sector privat també a Catalunya. Per tant, això és una bona notícia, perquè necessitem que el motor de l'audiovisual a Catalunya per la construcció de cultura, llengua i imaginari s'activi amb força. I per tant, més enllà de la dotació econòmica que està adscrita a la corporació, el contracte programa estableix com s'ha de fer aquesta inversió i repercuteix també sobre el sector de creació de continguts en general. I això no és una mala notícia, perquè anem molt enrere. És a dir, venim de molts anys de molta retallada des del punt de vista de dotació pressupostària, de dues crisis econòmiques, i és imprescindible que premem l'accelerador en la creació de continguts. I aquesta és una assignatura important. I pel que fa a la televisió pública, i per lligar-t'ho amb el que deies del 2004, t'he de dir que en l'especial d'aquella nit de l'11M, en què el Carles Fanzino i servidora van fer un especial sobre aquella informació. Ho dic perquè sempre tenim tendència a anar a mirar què van dir els diaris i quina era la posició dels diaris, tal. Però allò era un directe i allò era un especial en directe, i Carles Fanzino i tot l'equip d'informatius de TV3, contracorrent del que deien els mitjans espanyols, va de seguida posar damunt la taula...
Deixa'm dir que va ser el TV3, però va ser... pràcticament tots els mitjans catalans, perquè recordo que l'avantguàrdia, sí. Que en aquella època dirigia el PP antic, i que el cap de política era en Barbeta, pot ser o no?
Sí, sí.
Quan va trucar a l'Aznar, no se'l van creure. Igual que Antonio Franco, el director del periòdico, que tres quarts del mateix.
No, ho dic perquè sempre posem en valor només la premsa escrita, i val la pena dir que en aquell moment era molt complicat, perquè nosaltres estàvem en directe, i per tant els directes d'aquell moment eren
els que eren.
Eren els que eren. I de seguida la versió de l'Esquerra Abertzale, que a mi m'ha sorprès, el que més m'ha sorprès de tot el que reproduïen aquests documentals d'ahir, és una cosa que has dit que m'agradarà que m'aclareixis bé, perquè jo estava a la Model en l'acte de memòria, per Salvador Puig Antic, per cert que us ho recomano molt perquè s'estan fent unes sessions molt interessants, i no vaig poder-los veure i els recuperaré. Però m'ha semblat entendre que Iñaki Gabilondo va dir que no va deixar entrar en antena Arnaldo Otegi perquè no es va comprometre a condemnar els atemptats. M'ha sorprès infinit.
Mira, buscarem aquest tall, busquem-ho, sisplau.
Jo voldria que perquè m'estranya molt. És a dir, és tant com dir, escolta, pues, Mònica, tu no sortiràs a la tertúlia si no dius X, Y, Z.
Bueno, escolta'm. Jo crec que vaig entendre això, per això digues, Teresa.
A veure, el que diu Iñaki Gabilondo és que en aquell moment que va haver un moment primer de commoció, en el que un se fa, doncs, no s'acaba de fer amb la idea de que hi ha aquell atemptat, i hi ha un segon moment més endavant, quan ja has començat a pair, en el que comences a veure, i en aquest primer moment és quan truca l'Arnaldo Otegi, que vol entrar, i ell diu no, que no entri, perquè
per què?
Jo dic el que diu ell.
Sí. Ara ho sentirem, exactament, ho sentim d'aquí uns moments i ho sentim.
I que en tot cas, si entra, que condemni els atemptats.
Però és que tu no pots dir-li a la persona que entra què ha de dir. Això és el que em sorprèn.
No, bueno, si estàs al 2004, a Arnau de Tegui, en aquell moment encara se li podien dir moltes coses, Mònica.
No, el 2004...
Moment, mira, el tall de l'Iñaki...
El 2004, a Arnau de Tegui encara se li podien dir
moltes
coses.
Perquè l'escolti la Mònica, deia això.
¿Es cierto que aquella mañana tú recibes una llamada de Arnaldo Otegi?
Sí, llamó a la cadena SER para decir que no había sido ETA.
¿Llama expresamente a la cadena SER?
Sí, llamó a la cadena SER.
Sería tú de arreo. ¿Te pones al teléfono?
No, porque yo le digo, no, decirle que salga. Y si sale, sí. Y que diga que si es ETA, también lo condena.
Això jo no acabo d'entendre. És a dir, en aquell moment la prioritat era que l'esquerra Versale, que sempre ha condemnat tots els atemptats i sempre els ha condemnat tant quan s'ha equivocat, etc, etc, els ha condemnat.
No és veritat,
a
dir, això.
Home, a veure, no dic condemna. Escolta, no dic condemna, dic que els ha reivindicat. Sí, a lo millor m'he expressat malament. Perdona, els ha reivindicat. I aquell dia van deixar clar que la cosa que no eren ells, no? A mi m'ha sorprès molt,
és que
es condicionés la seva entrada, m'entenen.
Anem a l'altre tema abans. Allò que deia de la publicació de La Vanguardia d'ahir, perdona, Julio Martí, que volia dir alguna cosa i me'l salamà fa estona.
No,
a més va ser secretari de comunicació en aquell, també.
Si tornem al tema del contracte programa de la Corpo, per a mi és una molt bona notícia. I celebro que hi haguen les circumstàncies per a que un govern pugui comprometre recursos plurianuals i que, per tant, no s'hagi de mendicar cada any un finançament suficient per poder garantir l'ambició. Això per un cantó. Per l'altre, amb aquest increment hi ha 2,5 milions per a que una ràdio pública faci un programa sense el personal que té per a poder-lo fer, no? És a dir, el que et vinc a dir és que els diners haurien de servir per fer més coses, però en tot cas, si tu dediques el 60% del teu pressupost a pagar nòmines, aquestes nòmines han de servir també per fer moltes coses. El que no val és dir, per un cantó pago nòmines i per l'altre externalitzo el Matí de Catalunya Ràdio, completament.
Però el que s'externalitza el Matí de Catalunya Ràdio és problema de la Corpo, no és del Matí de Catalunya
Ràdio. Sí, però és que els diners...
No ho defensa ningú, però...
Els diners surten de la butxaca dels que estem aquí, dels que estan ara pel carrer fent coses. El que et vinc a dir és...
Però això va passar també, perdona, Si va passar amb el tripartit anterior, recordem-ho, perquè va passar amb un altre...
El que et vinc a dir és que, per important que siga la tele del país... i la ràdio del país i les plataformes audiovisuals públiques amb els mandats que té des del Parlament, el lideratge, la llengua, motor de la indústria audiovisual, totes aquestes coses que ha de complir, perquè és una llei molt complicada, la llei de la Corpo, moltes coses, la solució no pot vindre sempre per més recursos. Crec que la contrapart s'ha d'obligar a treure el màxim rendiment de cada euro. I en la Corpo, no és d'ara, ho arrossegarem sempre perquè no té solució, la gran reforma dels mitjans públics catalans és impossible, perquè a la que algú intenta fer alguna coseta n'hi ha prou en posar-te una pegatina al pit que diu TV3 no es toca, i llavors tothom entra en una dinàmica de corporativisme i TV3 no es toca. I tocar, de vegades, les coses ajuda a fer-les més competitives, a fer-les sostenibles, a fer-les millors i a fer-les algo que és una obligació de del sector públic en general, del sector parapúblic, que és optimitzar al màxim el compromís financer del govern amb aquestes empreses. I sobre els indicadors, la impressió que dona és que són uns indicadors posats per a dir que el contracte programa té indicadors. És igual, hauria sigut igual posar-los que no. Perquè si tu poses en un plurianual de 4 anys uns indicadors que en el moment de signar-los pràcticament els estàs complint tots, no estàs provocant o apuntant en algú, forçant-lo, obligant-lo a una millora molt gran, sinó que simplement, mantindre. Jo justifico...
Aviam, fem-ho breu, que tinc una trucada que ha de penjar d'aquí un quart d'hora.
Justifico un increment del 20%
Val.
Simplement que facis
si vols, i si algú ha dit alguna cosa més sobre el tema, que la digui.
No.
Però breu, sisplau, tot, sisplau. Gràcies.
A mi no m'agrada anar a l'engròs amb aquest tema, perquè jo conec bé el funcionament d'aquella casa i, per tant, no m'agrada anar a l'engròs de dir el rendiment del personal, etc. El volum de producció, no únicament informativa, sinó de tot ordre, que es produeix en aquella casa i els seus professionals, és molt gran. Molt gran. Aleshores, una altra cosa és que quan han manat els governs d'un color o d'un altre, tots s'han envalentonat molt a l'hora de dir es farà una gran reforma, i jo recordo que una de les raons per les quals se'm va, diguéssim, anunciar que havia de deixar de ser directora era perquè el govern del moment estava molt preparat per fer una mega reforma.
Jo formava part d'aquell govern.
Que tu formaves part d'aquell govern. Jo també
conec la lletra menuda de la tele.
I aleshores...
Des d'una taula diferent a la teua, però sí, miràvem sí, papers similars, però, tu i jo.
Exacte, i curiosament, tot allò que dèieu que faríeu no vau fer res.
Perquè no es
però,
pot. No es pot.
Perquè
us vau posar l'etiqueta. Us vau posar l'etiqueta.
Perquè vau posar vosaltres l'etiqueta. I quan vau anar a la màquina, us en vau adonar que allò que vosaltres defensàveu a tots els dinars i sopars, dient que allà sobrava una multitud de gent, no era cert.
Saps
però,
que ens en vam donar, compte? Que... De que la gent, a l'engròs,
sí,
el que pensa en una societat és que el govern té molt poder i el gran paquet poder, que el pot utilitzar amb més o menys encert, està en disposició de fer-ho pràcticament tot. I llavors el que passa moltes vegades, és que en democràcia això està bé que sigui així, és que els jocs d'interessos fan que moltes vegades els governs pues aquest poder se'ls hi vagi fent petitó i no puguin fer el que han dit que faran. Sobretot si no tens, en el cas de Catalunya, més de 68 diputats i t'has de reunir gent...
Que em semblen bastants, en relació amb
el que ara... I t'has de reunir gent per buscar complicitats que et diuen, sí, sí, este pla de reforma estructural és correcte, quan arribareu a un acord ens hi sumarem. Però mentrestant farem política, encara que pensem que el pla està bé. I llavors tens a tota la gent posant-se un enganxin al pit que diu... TV3 no es toca, pues no. TV3 no es toca, ja
es van fer en aquell moment,
bueno, sí que es toca, es toca per a posar-li més diners,
no, es van fer moltes prejubilacions, la quantitat de recursos humans que té la corporació d'ara, i els que m'estan escoltant des d'allà ho saben perfectament, és molt inferior a la que hi havia. Això ha generat, evidentment, que hi hagi moltes tensions a nivell de producció, perquè la producció és la mateixa, i per tant no és tan simple com això. Va, però el Jordi m'està mirant
com... Sí,
tindrà
encara. Jo només, de tot el que em queixo és que... Un exemple, que tu dones més calés perquè el compromís de TV3 a la carta sigui les mateixes visualitzacions que les que té ara. Si et fots més calés, demana una mica més.
Sí,
per
sí,
això, i amb audiència i amb altres coses. Però, en fi, és igual. S'ho faran, però tampoc passa res, perquè ha tingut sobreassabenta, perquè bueno, ens escolten, i si ens escolten tampoc ens ho fan saber. 3 minuts i 9:45 del matí, i si es fa veure amb lupa. No riguis, Mònica Hernández. Estàvem parlant del tema del que vam veure ahir a les televisions. Sí, 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 això ho haurien de veure bàsicament els que manen. És que de fet, no em deixeu dir coses, perquè després he de comptar fins a 10. Vull comptar fins a 10 i hauria de comptar fins a 100. 3 minuts i 9:45. Fran Llorente, què tal? Bon dia, buenos días.
Què tal? Buenos días, bon dia.
Bon dia. Què tal?
Bien, nada, aquí, empezando semana, con todos.
Ayer estuve viendo el documental en RTV Play, de 21 minutos, y me quedé muy sorprendido. Es decir, ya sabíamos de la manipulación informativa que hizo el gobierno de José María Aznar. Está muy bien... Es ver los dos reportajes que ayer se emitían, es decir, el de Radio Televisión en RTV Play, que lo podías ver todo el fin de semana, y el de Évole en La Sexta, y cuando unías los dos reportajes, cuando los unías, entendías muchas cosas. Por ejemplo, la entrevista de Lorenzo Milá, que yo desconocía absolutamente, que Televisión Española vetó a George Bush. ¿Tú esto lo conocías?
Sí, lo sabíamos, que aquello pasó, sí. Se emitieron solamente un par de fragmentos en los informativos aquellos días y la entrevista íntegra nunca se había llegado a emitir.
¿Tú preguntaste por qué?
En aquel momento, no, porque en aquel momento estábamos cada uno en nuestro pequeño rincón, pero sí que lo preguntaron profesionales de aquel entonces, que existía una especie de germen de los consejos de informativos, y aquello sí se preguntó y se protestó una queja formal de aquel consejo profesional contra el tratamiento de la información que hizo aquellos días.
Y esta mañana a las 8 he cogido los dos documentales y los he diseccionado en los hechos que me parecieron más bestias, ¿no? Más bestias. Por ejemplo, por orden, diría, a las 12 de la mañana, bueno, el atentado desgraciadamente a las 10 de la mañana, o sea, a aquella hora, la radio se vuelve a convertir en protagonista esa mañana, y es concretamente el Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo quien acapara la audiencia de aquella mañana. Llama Otegi a Gabilondo, no lo emite por antena. A Otegi le dice a la redacción de la SER que ETA no ha sido. Sale en rueda de prensa a las 12, lo recuerdo como si fuera, eso sí que hablo en primera persona, porque me acuerdo de estar llegando yo en la emisora donde trabajaba antes, que era Catalunya Radio, y Antoni Bassas dando la rueda de prensa en directo de Arnaldo Otegi, diciendo, este no es el modus operandi, ni la gente que busca ETA, por tanto, no ha sido ETA, a las 12 del mediodía. Y a partir de allí, ya hay un sector de la gente que empieza a apuntar al terrorismo yihadista. Sale Ángela Cebes, ETA, por la tarde, sale, ya empieza a ver alguna opción, incluso el propio Cebes deja caer que bueno, que podría, que hay la famosa línea de investigación.
Por la mañana, ¿sí? El Lendakari Ibarretxe.
También.
Condena a ETA. Es decir, yo creo que hay gente que se precipita por el camino, ¿eh?
Sí.
Que tendría que estar informada.
Sí, pero por la tarde ya aparece, y empieza a aparecer ya, Acebes ya habla de otra línea de investigación, famosa frase de la época, pero hay un momento que para mí me parece clave, que es cuando el informativo madre que había en aquella época, que era la 1 de Televisión Española, cuando ya hay claros indicios, ya aparece la famosa furgoneta Kangoo con la dinamita y con las
versos coránicos.
Los versos, exacto. Cuando ya sale esto, a las 9 de la noche, Alfredo Urdaci empieza el telediario de la 1 en Televisión Española así.
El terrorista ETA ha cometido hoy en Madrid la matanza más sangrienta de su historia. España entera está conmocionada por la brutal cadena de atentados de la banda terrorista ETA. El gobierno de la nación ha decretado 3 días de luto nacional.
No hay nada más. Surt això i ja està. Aquest és el comentari. Però, una hora més tard, hi ha un informatiu a la 2, una illa allà enmig de la mar, on el presentador que ens està escoltant, el Fran Llorente, en aquell moment, parla d'ETA, però hi ha una adversativa. Però hi ha un cúmul de proves que comencen a indicar que els atentats era yihadista. Atenció.
Buenas noches. El ministro del Interior ha dicho que cree que detrás de esta cadena de atentados está ETA por el tipo de explosivos, su forma de actuar y por el hecho de que ETA había intentado recientemente varias veces atentar en Madrid. Pero la novedad de esta noche es que no descartan que hayan sido grupos terroristas islámicos. Según Acebes, en Alcalá de Henares, cerca de Madrid, por donde pasaron los trenes de hoy, han encontrado una furgoneta robada con varios detonadores y una cinta con versículos del Corán. Y no solo eso, en un periódico árabe de Gran Bretaña han recibido esta noche una carta supuestamente de Al-Qaeda atribuyéndose estos atentados.
¿Quiere decir que tú te pasaste por el forro las indicaciones de Urdaci?
No, es que no hubo indicaciones, es que esto fue un poco una larga historia de varios años de donde RTV, en aquella época absolutamente bajo el control del PP, había vulnerado el periodismo sucesivamente en el Prestige, que todos recordaréis el tratamiento que se hizo donde no existía el Chapapote, con el accidente del Jack 42, con la guerra de Irak, que era una operación humanitaria, y las armas de destrucción masiva. En todos aquellos años, pues en las dos noticias habíamos combatido, bueno, esa línea y habíamos hecho periodismo. Y bueno, aquel día es que fue tremendo, estábamos todos en shock, y hacer periodismo bajo aquella presión fue difícil, pero en concreto ese día, pues en la 1 estaban con un especial constante y nosotros hicimos nuestro trabajo por nuestro lado.
Por tanto, Urdaci no intentaba determinar con qué enfoque habríais en el telediario de la 2.
Ese día no.
Ese día no, porque tenía demasiado trabajo, digamos, ¿no?
Exactamente.
Se le pasó.
¿Viste en directo la apertura del informativo de las 9 de Urdaci o no?
No lo recuerdo, imagino que sí, porque siempre lo hacíamos. O sea, lo normal es que sí lo viera, pero no me acordaba. Cuando me lo enseñó Jordi Évole, no lo recordaba.
¿Has hablado alguna vez con Urdaci de todo aquello?
Sí, yo creo que Alfredo y yo sí hemos hablado bueno, un poco de la presión que significa estar en la dirección de informativos de TV, pero que fue algo más. A mí, si me permitís, yo creo que aquello fue un poco un momento clave por todo en nuestra historia, pero también en la historia de Radio Televisión Española, porque hasta ese momento al director general de RTV lo nombraba directamente el gobierno como si fuera un ministro. Lo podía poner y lo podía quitar directamente, según quisiera. Y a partir de entonces se hizo una reflexión de que eso no podía ser, o sea, que la gubernamentalización de la radiotelevisión pública había llegado a unos extremos que, bueno, que habían derivado en toda esa manipulación. Y se convocó en aquel entonces, que no se recordará, un grupo de sabios que estudiaron cómo reformar estructuralmente para que esto no volviera a suceder. Y de ahí nació una ley que hizo que la elección del presidente de Radio Televisión Española no fuera directa del gobierno, sino que fuera parlamentaria. Y de ahí nació la primera presidencia de Radio Televisión Española de consenso, y el primer presidente de consenso, que fue Luis Fernández, y que fue seguramente la etapa de mayor brillo de Radio Televisión Española en su historia.
Y las monedas.
O sea, que es importante la estructura, es importante las leyes que permiten hacer las cosas y que permiten avanzar.
Te recordo el que està dient el Fran, no del Consell de Savis, però Fran, també t'acordaràs que a part d'este de la cuestión de governar la nave, que sí que se avanzó en la mayoría de cosas que reivindicaban el Consejo de Sabios para mejorar el rendimiento como servicio público, mucho caso pobres no se les hizo. Pero bueno,
no, como todo fue, es lo de siempre, es sí, ir avanzando sí. De golpe o a paso.
Sí, sí, sí.
Fue un paso importante que la radiotelevisión pública no dependa directamente del gobierno y pase a depender del Parlamento, era un avance. Luego, sí, sí. Como se ha visto, el control que se ha hecho desde la política y los grupos políticos a través del Parlamento, pues tampoco ha permitido el despegue de lo que debería haber sido RTVE.
Claramente.
Por cierto, ¿viste has visto el documental de RTVE Play?
Sí, sí, no, lo conozco porque conozco a la autora y conozco a Lorenzo Milá, claro, que es amigo.
Me sorprende que me sorprende cómo se sorprende Lorenzo Milá viendo aquello, porque claro, es alucinante. Tú imagínate, yo me pongo sí. En perspectiva de estar trabajando, es igual, en este medio o en cualquier otro medio, y que de golpe porrazo te llame la embajada española y le diga a Lorenzo Milá, oye, ¿ves viniendo que el presidente de los Estados Unidos nos da una entrevista? Que además... En el reportaje se ve como generó un cabreo entre los medios de comunicación españoles porque la entrevista se la dio a Televisión Española, George Bush. Se presenta George Bush con Laura Bush, los dos allí, y la entrevista dura no sé cuántos minutos y solo se hace un extracto, creo que de dos cortes de voz, porque el resto, de dos inserts, porque el resto no se pasa, nunca se ha pasado esta entrevista, ¿no?
Así fue y nada, cuando te preguntas, es verdad que cuando pasa el tiempo y miras un poco con distancia, pues entiendes más cosas, entiendes el subtexto que había en aquella entrevista de George Bush, que como luego contó el embajador, le había dicho en una parte que los servicios secretos estadounidenses ya apuntaban a que la pista yihadista, bueno, que podían haber sido otros, fue la frase que le dijo textualmente. Y bueno, viendo esa entrevista, pues claro, yo creo que Lorenzo tampoco la había visto entera en todo este tiempo y te sorprende también porque todos tenemos 20 años más y seguramente más madurez periodística y en aquel momento pues no eras tan consciente, lo que sí eras consciente era de que no era inocente no emitir aquella entrevista. O sea, cuando tú buscas una explicación, la explicación es obvia, es esa línea de puntos que une a George Bush con su amigo José María Aznar, con la guerra del terror, con la foto de Azores, con Irak y con el atentado. Y eso es lo que no quería el gobierno, que los españoles hicieran esa asociación de ideas.
Me quedan dos minutos y dos preguntas, porque tienes que abandonarnos de aquí dos minutos. ¿Tú sabes si Urdaz recibió llamadas de Moncloa como tantos directores de periódico esos días?
Si no él, lo recibió seguro el director general de entonces, que en esto también es importante, que es José Antonio Sánchez, que como recordáis aquel sábado se emitió un documental sobre ETA que no tiene ningún otro sentido que intentar condicionar a los españoles en una jornada de
reflexión. Que eso no nos acordamos, Fran, pero hubo un informe semanal de ETA.
Sí, 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 exactamente. Y no, y lo importante es que lo que decías, o sea, claro que hubo presiones, el propio Urdazi, que no ha querido participar en el documental de Televisión Española. Sí que participó hace unos años en unos documentales de Netflix y Amazon, y él contó que le llamaron, claro, que le llamaron muchísimo y que las presiones fueron gigantes por parte del director general. Nosotros mismos, yo ahora estoy trabajando en Prisa y hemos elaborado un documental para ETV, para la Radio Televisión Pública Vasca, recordando también cómo se hizo periodismo, por ejemplo, en TV3 y cómo se hizo en ETV en aquellos tiempos. Y claro, se ve el contraste, como lo que se hizo en Televisión Española, en ETV, por ejemplo, con el comunicado de ETA, se cortó la programación cuando ETA dijo que no era responsable de ese atentado. Uh-huh. Y en Televisión Española visteis que se ninguneó a Otegi y se despreció la comunicación de ETA. Sí.
Y recordar también, me lo estaba recordando ahora a Gorka Kenner, que Fernando Jáuregui es el único que del entorno del periodismo a nivel de España que recibió información de Euskadi en relación a esto y que aguantó la posición, ¿no? Contra todas las presiones, ¿no? Uh-huh. Y que eso lo cuenta en el último libro que ha escrito.
20 minutos y las 10. Acabo la última pregunta. Urdazi está ahora en Televisión Española.
Sí, ha vuelto, por eso tenía una excedencia y finalmente...
¿Y qué hace?
Se ha reintegrado. Está en un programa de la 2 que se llama La Aventura del Saber. Bueno, está cerca de la prejubilación, ha elegido estar en un sitio discreto y en segunda fila y como te decía, no ha querido participar.
Sí, sí, se ve en el documental, se ve al final el cartel que pone que Alfredo Urdazi, es curioso que un trabajador de Televisión Española se niegue a hacer declaraciones a un programa de Televisión Española, o sea, es como muy curioso.
Muy evidente.
O muy evidente, como dice Teresa Cunilla. En fin, Fran, muchísimas gracias y felicidades.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
No, a vosotros y nada, un abrazo muy fuerte.
Gracias. 20 minuts les deu a fer periodisme, aquest senyor.
No, dia, i agrair això que està dient, no?, que estan posant en valor que va fer ETV i TV3 aquells dies.
Perdona, perquè... amb TV3, deixa'm dir una cosa perquè si no rebento. Mira, l'altre dia vaig veure el documental, que el recomano molt, sobre la manada... Mm-hmm. Que està emetent Netflix. Hi ha un moment que hi s'omplen, exacte, s'omple la pantalla de moltes pantalles del que deien aquells dies les televisions. Telecinco, Antena 3, Televisió Espanyola, els programes de la tarda, els programes dels matins. La única tele que surt, i a més és curiós, qui ho fa, qui ho diu i a quin programa, que surt dient... Però què és aquesta barbaritat de coses? No me'n puc creure les bestieres que estan dient. És Empar Moliner, el programa de la García Melero, el Tot es mou, mm-hmm, quan es feia la tarda. És l'única imatge televisiva positiva que surt d'aquell magatzem de televisions on aviam qui la deia més grossa.
No.
O sigui, amb això posem un valor també en aquella època.
Per això et dic, posem en valor el que es fa des de la tele pública, perquè moltes vegades és molt fàcil destrossar les coses que funcionen, el periodisme que es fa a TV3, amb totes les crítiques i tal, i jo la primera que critico en un sentit o en un altre, etc. I autocrítica, per cadascú de nosaltres en cada moment. Però no oblidem els moments claus de la història, quin és el rol que ha jugat a la nostra televisió informant a la societat catalana del que estava passant.
Aviam, Josep, i anem acabant perquè el Sant Pere ha de parlar i la Cunillera i el Màrius.
No, només vull dir que tot això que dieu és veritat i que el que passa és que els sants s'han d'anar a l'església per a veure'ls i que es pot fer això i que al mateix temps se pot tindre també una sana obsessió per mirar si pot ser les mateixes coses amb recursos més limitats. Clar. Perquè la solució no ve
sempre... I també
sempre,
una sana obsessió per controlar-la.
No ve sempre...
Que és insana.
Pels més recursos. El que és insà...
Una insana obsessió per controlar-la.
El que
també
és insà és el corporativisme, és una de les coses més insanes que existeixen.
Perquè el corporativisme polític, vols dir?
El corporativisme de tot tipus.
De partit.
Perquè converteix en estatuetes de sants coses que no juguen amb esta lliga. Els sants a les esglésies. A la resta són coses que són criticables, opinables, i que es pot coincidir sobre moltes coses, i en d'altres, al mateix temps, es pot discrepar.
Aviam, Màrius, vols dir alguna cosa? No vol dir alguna cosa, sinó el sant per segur.
Ho sentia atentament. Al principi del... de les raons que deia la Mònica, parlava dels streamers i tal, i no sé què, vull dir, aquestes noves formes de comunicar.
No, no, però... streamers en relació a les grans plataformes.
Sí, sí, sí.
A la capacitat de producció ingent.
Però et vaig dir una cosa, però això dels streamers surt baratet, eh?
Surt baratet, què vols dir?
Vull dir que no treballen amb grans pressupostos.
Què?
No.
Què m'estàs contant, Tyner? Màrius,
no m'havia
preguntat. Si vols t'explico, en l'àmbit en el que jo em bellugo ara, que és el del món del documental, la competència que representa que una gran plataforma et faci una sèrie documental de 3-4 episodis amb un pressupost d'un milió d'euros, i el que significa per TV3 haver d'aixecar un projecte de 3 episodis amb pressupostos públics i amb pocs socis.
Val,
és a dir, hi ha una diferència de pressupostària i després, brutal.
I després hi ha algunes dades bastant objectives, és a dir, el número de treballadors que té TV3 respecte a les altres grans cadenes de televisió del país. I la diferència és molt alta. És a dir, pràcticament TV3 té el doble de treballadors.
De Televisió Espanyola?
Faig trampes. Parlo de televisió... Parlo de les que són líders. Parlo de les que són líders.
Nosaltres som líders.
Bueno, a Espanya són líders unes altres, i aquestes treballen.
Perquè tenen externalitzat la majoria de la seva producció en el sector privat.
Bueno, i TV3?
No. TV3 té una part ingent in-house, és que em fa com vergonya haver de defensar això, perquè jo no estic ara dins de l'estructura.
No, però és que ningú està criticant TV3, però el cos de TV3 segurament es podria racionalitzar. Em sembla que és el que estem intentant dir.
Sí, sí, segur que es pot millorar, però el gruix de la programació de TV3 fa punt d'inflexió en moltes derivades que tenen a veure amb la informació, té una redacció d'informatius, de documentals, de feina informativa molt potent que es produeix in-house. Aquestes televisions a les quals fa referència, Telecinco, Antena 3, etc., tenen la majoria de la seva programació amb vectors d'entreteniment o infoshows a l'estil Anna Rosas i Susanes, etc., Grisos, etc., etc., i això és pseudo-informatiu, per entendre'ns, i està externalitzat. Aleshores, jo, abans de comparar peres amb pomes, analitzaria els continguts d'aquesta programació. I què fa TV3 des del primera hora del matí fins al vespre en relació al que fan les altres.
Sempre hi acabem, ja, d'aquest tema, i tornem un tastera on tenim també, que és el tema d'ETA i de l'11M. Endavant.
Bueno, si em permets, ho lligo amb això, perquè, clar, el que té tenir de les 7 persones que estem aquí en aquesta taula, doncs 5 periodistes, és que li doneu, com és obvi, un enfocament purament periodístic, no? Que ja és això, no? Però jo crec que el davantal Jordi de les 8 és el tema d'avui, i això té una relació amb tot el que esteu dient. I si em permets, doncs crec que l'hem de situar en una cosa que s'ha escrit molt, que se n'ha parlat molt, que tu n'has parlat molt, que és aquella famosa frase dels darrers 7, 8, 9, 10 anys a Catalunya, que és que el no passa res, no? El no passa racisme, no? I aquest no passa racisme crec que té molta, molta cosa a dir amb el que s'ha sabut amb aquest programa de l'Évole, no? És a dir, una persona que fa una falsificació amb un document privat pot anar a la presó. Una persona que fa una falsificació en un document públic segur que va a la presó. Les falsedats estan penades al Codi Penal i gràcies a Déu que ho estan, no? I un govern que fa una falsificació per tal de que 7, 8, 9 milions, 10, 15 de persones com a borregos vagin cap a una banda, doncs no té cap mena de repercussió més enllà del resultat electoral, que òbviament, afortunadament, com a mínim, doncs va fer un tomb en quan es va saber, doncs, que era mentida, no? Perquè aquesta reflexió l'hem de tenir, és a dir, no pot ser que un tio que falsifiqui un document d'una magnitud, anem a suposar, de 30.000 euros, per dir alguna cosa, pugui acabar a la presó, i que un govern que faci una falsificació, insisteixo, per modular el moviment de 7, 8, 9, 10, 15 milions de persones i convertir-los en autèntics borregos, doncs, que fan cas d'aquella mentida, no tingui conseqüències. Primera reflexió. Segona, els mitjans publicitaris, els mitjans periodístics, els mitjans de comunicació en general. tres quarts del mateix. Jo crec recordar, i ara la Mònica doncs em modificarà si m'equivoco, però quan jo estava amb ella a Catalunya Ràdio, això li havia dit més d'una vegada, que no entenia com la informació es podia manipular tan fàcilment. Jo la informació crec que és la notícia i punto pelota, que la mesura en què s'introdueixen elements personals doncs ja deixa de ser notícia i deixa de ser un criteri o una idea o un pensament d'una persona en general, en concret, i crec que això ja és desvirtuar el periodisme, no? I aquí va tot el que estava dient ara, i m'ha agradat molt escoltar la discussió que hi havia entre el Pep i la Mònica de com ho pot veure una persona en aquell moment dedicada a la Corpo i una persona que en aquell moment estava en el govern, no? Perquè evidentment, malgrat que pensem que no, hi ha un conflicte d'interessos, mentre que els mitjans, altra cosa són els públics, eh? I que té molta diferència, no? Però rebin subvencions de les partides dels pressupostos, sempre hi haurà aquests elements que no permeten tenir aquesta objectivitat que crec que seria doncs totalment doncs necessària, doncs perquè la gent del carrer sapigués el que passa amb independència dels criteris. Evidentment que sempre un Jiménez Los Santos, una Alsina, una Herrera, doncs li posaran els seus biaixos, no? I això és evidentíssim, no? Però jo crec que també s'ha d'exigir als mitjans de comunicació que s'apropin al màxim possible a l'objectivitat. Per tant, de tot allò que va passar a l'11M, jo crec que hi ha dues responsabilitats que han quedat impunes totalment, que són la política, gravíssima, i després, Gordafi i companyia, la dels mitjans de comunicació. És patètic que fins a les 9 i pico, i m'ha semblat extraordinari el recull que heu fet de tota la seqüència d'aquell dia, s'estigués defensant una teoria que no s'aguantava per enlloc. I jo penso que això és una cosa que hauríem d'anar parlant, perquè a la societat no se la pot tractar, com deia abans, com a borregos. I hem d'entre tots doncs tenir molt clar que els polítics han de dir les veritats i, si no, callar-se la boca. I els mitjans també, en la mesura del possible, apropar-se a la veritat que necessita la societat.
Són 9 minuts que falten per les 10. D'aquí uns moments la Teresa Cunillera, la Mònica Terribas, el Màrius Carol, Josep Martí i el Miquel Samper continuen amb aquesta taula parlant del que avui passava, perquè en l'Espai Temps i Televisió s'han ajuntat dos documentals que parlaven del mateix. És evident que estem molt a prop de l'11M, que és dilluns de la setmana vinent, d'avui en 8, però és evident també que els dos han coincidit, i els dos coincideixen amb el mateix tema, amb les mateixes persones i amb el mateix partit polític, a 4 dies, que això ho hem de posar sempre per davant, que faltaven 4 dies per les eleccions generals, que al final va haver-hi aquella canzirada de les enquestes que finalment Zapatero va guanyar Rajoy.
I consti que ja, amb aquells resultats d'aquelles eleccions, se sabia perfectament de la manipulació informativa, eh? És a dir, que ara estem recollint allò per les generacions que no ho van viure, però en aquell moment ho sabíem,
de fet,
el dia mateix.
De fet, el més nou dels dos reportatges, el més nou, el més periodístic, és l'entrevista a George Bush.
Exacte.
O sigui, que estaria guardada en un calaix i que no es va emetre mai a televisió espanyola.
Exacte.
Ara anem a la publicitat.
Censurar
Mònica,
George
vols
Bush,
dir alguna cosa que tu no has dit res encara?
Em sembla que, com a, diguem, és per història, eh? Sí. Censurar George Bush és història.
Sí, sí, és dir, però és clar. Bueno, ja no, tu has vist el reportatge, Teresa?
Sí.
Val, el dels 21 minuts, eh?
No, el dels 21 minuts. Però
jo te l'explico. T'explicaré per una cosa que és bestial d'aquella entrevista, que és que Bush... Es veu que la Casa Blanca truca.
És que la demana ell.
Truca, sí, clar que la demana. Casa Blanca truca.
La demana ell.
Sí, ho hem explicat, això. Ha trucat, però és que ell truca. Després, ell no. El que truca després, la Casa Blanca, truca a Televisió Espanyola i diu...
Què esteu fent?
Oiga, que no l'emitem perquè nosaltres anem a publicar a la web, volem publicar l'entrevista, transcriure-la. I algú li diu... No, no. transcriguin, que nosaltres de moment aquí no la publicarem.
I la publiquen.
I la publiquen, la transcriuen i la posen a la web de la Casa Blanca i allà està.
Des del punt
de res. Un segon, que anem al punt i a part, que anem a la publicitat i de seguida continuem parlant del tema, esclar.
Quantes vegades has dit algun dia jo... Doncs bé, aquell algun dia és avui. No perdis aquesta oportunitat i aprofita ara els Lion Days de Peugeot amb avantatges exclusius en tota la gamma. Només del 4 al 22 de març. Aprofita aquesta oferta a Peugeot.es.
El preu Lidl és el millor preu.
600 grams de pit de pollastre ara per 3,39, t'estalvies un 19%. I pack de 4 begudes de cibada per 2,89, t'estalvies un 18%. Lidl marca la diferència.
A ZEPSA et donem 5 motius per venir a les nostres estacions de servei. Estalviar, 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 estalviar i sí, estalviar! Tant si ets client particular com professional, et regalem 5 euros si tuneges a ZEPSA Go o a Terrassa Direct. I a més, estalvia 5 cèntims litre en cada proveïment. Vine a ZEPSA i emporta't ja els 5 euros. Consulta les condicions a ZEPSA.es.
Vinga, nens, avui ens abriguem bé, em sentiu? La bufanda, poseu-vos la bufanda. Però no te la treguis, que no te la treguis. I l'altre amb l'abric descordat, sempre igual. I sí, a ells només es preocupa passar-s'ho bé. Per això els dono un Actimel cada matí, amb probiòtics exclusius LKCI i, a més, vitamines, ferro i zinc, que contribueixen al funcionament normal del sistema immunitari.
No estic mai feliç.
Ploro sense motiu.
No em puc concentrar.
No puc més.
Si t'identifiques amb algun d'aquests sentiments, deixa't ajudar.
Un diagnòstic professional de depressió, autisme, TOC o estrès a temps permet iniciar el tractament abans que el problema s'agreugi.
A Goodman Barcelona som experts en salut mental. Junts trobarem la causa i la millor solució.
Truca'ns al 699 29 23 53.
Si et vas quedant als Quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.
Saps que hem contractat una cuidadora per la meva mare?
La meva també necessitaria una, però ens dirà que no.
Doncs la meva està contentíssima.
Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
Carla, el viatge a Tòquio no hi va el director. T'interessa? 10 dies, reunions, sopars, karaoke, un spa... A la vida, l'important és saber aprofitar les oportunitats.
Hi ha cotxes que només passen una vegada. El teu Citroën C3 des de 13.200 euros finançant-lo i amb entrega immediata. Només per aquesta vegada i només aquest mes. Citroën. Condicions a Citroën.es.
El per què de tot plegat.
4 minuts i les 10 en punt del matí. Estàvem continuant amb el tema que ens ocupava, que era l'Aznar i tot el que va passar en aquell moment. Teresa Cunillera.
Sí, jo vaig veure el reportatge de lo d'Évole, uh-huh. I recordava, clar, perquè pues, jo me'n recordo que jo me'n vaig enterar que hi havia un debat a una ràdio.
On eres tu en aquella època?
Jo era cap de llista per Lleida.
Eres PSC. Cap de llista per Lleida al PSC en sí, aquella època, clar.
I teníem un debat a la ràdio, que es va suspendre, evidentment.
Clar.
I... però cap a migdia... A mi ja em van dir, això no, sembla que no és ETA, ningú ho podia assegurar en aquell moment. Per tant, des del primer moment... Ara, és veritat que hi ha dos moments, i jo crec que el de l'Évole ho explica molt clarament, ara no sé si és el propi Iñaki o algú, el Gabilondo o algú d'ells, hi ha un primer moment en el que el primer que hi ha és les bombes, els morts, l'accident,
hi ha
una reacció, un ànim de tothom, de posar-nos tots d'acord en la condemna de l'atemptat. I surt el govern i diu això és ETA, us diu és ETA, surt l'endecari Barretxe, surt el propi Zapatero, surt la gent, i hi ha un segon moment en el que algun dels intervenents d'ahir del documental diu és que llavors entrem en la fase eleccions. I llavors al govern li convé mantenir el tema d'ETA.
Arriola, ho dius, que ho diu? Que ho diu.
Clar, sí, no recordava...
El Pedro Arriola.
Sí, fa el càlcul.
Si
és ETA, guanyem de carrer. Si no és ETA, podem perdre.
Llavors, què passa aquí? Passen coses molt curioses, perquè ara estem parlant de lo del president Bush, però és que el Bush és ell que s'ofereix anar a l'ambaixada espanyola, és ell que tot
bueno,
això...
Perquè ell veu clarament
però hi ha un altre moment, que encara és, per mi, super greu, que és quan ja demanen una declaració a Nacions Unides, del Comitè de Seguretat de Nacions Unides,
sí.
I demanen que hi hagi una declaració de recolzament doncs, al poble espanyol, al govern, en fi, a qui sigui, i ja se cita al govern, a l'ambaixador xilè, Huberto Castillo,
per
recordar,
sí.
I aquest senyor, bueno, i ells diuen no posem qui ha set, doncs perquè a aquell moment... I l'ambaixador, que del Chencho Arias està a Viena, i hi ha la segona de l'ambaixada, i ell els hi diu, no, el meu govern em diu que ha de ser ETA, que ha de constar ETA. I a la declaració de l'ONU surt la paraula ETA, o surt l'afectació de que l'atemptat és d'ETA, perquè ho diu el govern espanyol. És a dir, jo ho dic perquè el volum o la dimensió d'aquest interès en voler doncs, crear un relat que era fals, després se va demostrar clarament que era fals. Avui hi ha l'entrevista del que va ser jutge en aquell moment.
Sí, Gómez Bermúdez.
Sí, que el Gómez Bermúdez diu, amb proves 11 vegades menys evidents que les que teníem en aquell moment, s'ha condemnat a gent. I per tant, és dir, la fal·làcia, la primera, jo l'entenc, la reacció, quan surt l'Ibarretxe, quan surt tothom a dir... Perquè hi ha un moment, diguem-ne, emocional o de solidaritat, dis-ne com vulguis.
I que passa que en aquella època una bomba era ETA. O sigui,
claro.
Feia 3 anys del 11 de setembre.
Però, quan ja arribem, sí. Però en aquell moment a Espanya no hi havia la consciència del terrorisme jihadista que hi ha en aquest moment.
Correcte.
Ni molt menys.
I ens trobem amb una campanya
electoral.
I per
això el govern va abusar d'aquesta, diguem, bona voluntat. I després, bueno, ells van veure les manifestacions, tot el moviment que va haver, Ciutadà, que, home, el famós Pásalo, no?, que se li atribueix, com atribueix el PP amb tanta alegria a les coses,
al
Rubalcaba, exactament.
No,
concretament
al
Rubalcaba.
No, Rubalcaba.
Al PSOE.
No.
Qui és?
Màrius.
És que no puc dir-ho perquè això sortirà.
No, és igual, però jo recordo que se li va dir al Rubalcaba.
Un col·laborador d'aquest programa.
Bueno, jo el que recordo...